Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Ràdio Estel i Catalunya Cristiana són espais privilegiats per tots aquells que busquen una veu pròpia, per aprofundir en els valors humanístics del cristianisme, per aturar-se i gaudir dels teus moments de reflexió. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 2770 o entra a radioestel.cat i informa't de com col·laborar-hi, perquè al teu costat sempre som millors.
Amb molt treball i esforç, els somnis es fan realitat. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana coneixem millor Núria Llorac i Molons, fundadora i directora de Cultura E, empresa dedicada a l'àmbit de la gestió cultural i la comunicació. Les dones tenim una formació i una capacitat real de liderar projectes molt importants, diu aquesta pedagoga.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Carta dominical del cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona.
Déu us guard. Fa uns dies vaig llegir una anècdota sobre una religiosa malalta de Covid-19, explicada per un frare que treballa al servei religiós d'un hospital. A causa del seu estat, aquesta germana va ser traslladada urgentment des de la seva comunitat fins a l'hospital. Per aquesta raó no va poder endur-se alguns objectes que feia servir diàriament: les ulleres, el rosari i una petita creu que sempre portava a sobre. Eren els pitjors dies de la pandèmia. Els hospitals estaven col·lapsats i les visites als malalts eren molt restringides. Un matí, pocs dies abans de morir, la religiosa va demanar a una infermera si li podia aconseguir una petita creu. La infermera, com que no en trobava cap al seu despatx, en va buscar una per internet. La va imprimir i la va penjar a la paret de l'habitació de la malalta. Aquell gest tan bonic i senzill va omplir de pau i alegria la religiosa. I tot gràcies a una persona sensible que tenia clar que cal fer costat als que pateixen. La Quaresma és un temps per donar almoina. I quina millor almoina hi pot haver que tractar amb delicadesa i amor les persones malaltes, tal com ho va fer aquesta infermera. El Papa Francesc, en el missatge de Quaresma d'aquest any, ens anima a tractar amb tendresa els malalts. Ens demana que oferim paraules de confiança als necessitats perquè sentin que Déu els estima amb un amor entranyable. L'Evangeli ens mostra molts moments en què Jesús cura els malalts. L'Evangeli de Marc recull un episodi en el qual un dia Jesús predicava en una casa i se li van apropar quatre persones que portaven un paralític en una llitera. Jesús, quan els va veure, va interrompre la predicació per atendre al malalt. Es va dirigir a ell amb afecte i el va alliberar del mal que el feia patir. En aquest relat es narra que, com hi havia tanta gent en aquella casa, els acompanyants del malalt van fer un forat a la teulada i van baixar la llitera i van presentar el paralític a Jesús. Els acompanyants d'aquest paralític podem ser cada un dels uns altres quan intentem ajudar el nostre germà malalt i vulnerable i l'apropem al Senyor. Jesús ens ensenya que cap malalt hauria de sentir que és una càrrega per als altres. No podem arraconar les persones que han perdut la salut. És per això que Déu ens crida a mirar amb tendresa els qui sofreixen i captar les seves necessitats i a ser per a ells, tal com diu el Papa, un oasi de misericòrdia. Per estar al costat dels malalts, de vegades n'hi ha prou només amb petits gestos d'afecte, tot i que la situació sanitària que estem vivint ens impedeix apropar-nos físicament als altres, Sempre podem acompanyar els malalts amb la nostra pregària, amb una trucada telefònica, amb una carta, amb una videoconferència, amb un somriure o paraula amable. Benvolguts germans i germanes, que Maria Salut dels Malalts ens ajudi a cuidar-nos els uns als altres, que la Mare de Déu, Mare de Misericòrdia, ens anima a estar sempre al costat dels qui pateixen i de les seves famílies.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Tot Sardana, un programa per enaltir, preservar i difondre la dansa nacional de Catalunya. Cada diumenge de 9 a 2:15 del matí a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Els dissabtes de 3 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es converteix en jazz pur i dur, una fórmula exclusivament jazzística perquè omplis la teva ment de l'estil que et posa la pell de gallina. El teu moment, el teu ritme, les teves 3 hores de jazz els dissabtes a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. Fórmula Jazz. Si mai et pregunten, i tu amb qui sintonitzes? Doncs amb qui escoltes ara mateix, no? Amb Ràdio Estel, sempre al teu costat. Ràdio Estel. A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest dissabte. Molt bon dia, Catalunya, molt bon dia, Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim, durant el cap de setmana i aquesta hora, els millors moments de primera hora de tota la setmana. I 39 minuts, un dia com avui volíem donar veu també als anomenats micropobles o als pobles de menys de 500 habitants. Una realitat existent que sovint no escoltem perquè vivim immersos a l'alta política o a la realitat de país des del punt de vista urbà. Com s'autogestionen aquests micropobles? Caminem cap a la repoblació o cap a la despoblació? En parlem a aquesta hora amb Mario Urrea. Ell és president de l'Associació de Micropobles de Catalunya i alcalde de Torrebesses. Mario Urrea, què tal? Bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
Deixi'm preguntar-li primer de tot, perquè segur que hi ha molta gent que no la coneix. Com neix aquesta associació de micropobles?
Bé, aquesta associació de micropobles naix ja fa 13 anys, perquè uns regidors i ajuntaments veuen la necessitat de que els micropobles tinguin veu i que puguin reivindicar les mateixes oportunitats per tots els veïns del nostre país, no? Que no hi hagi uns veïns de primera i uns veïns de segona. I per a això es neix, i el seu objectiu és ser un lobby d'influència davant de les administracions supramunicipals, no? Generalitat, diputacions, etcètera, etcètera, etcètera.
Quan parlem de micropobles, estàvem parlant, dèiem, són pobles de menys de 500 habitants. A Catalunya quants n'hi ha d'aquests micropobles?
Pues d'aquests micropobles de Catalunya només n'hi ha 336 o 37 en aquests moments. Pot variar, perquè pobles que estan allò al límit i avui n'hi tenen 510 i demà tenen 490. I per tant estem variant. Però som 337, que vol dir que som molts. És una tercera, és més d'una tercera part dels municipis de Catalunya. I com a dada significativa, nosaltres representem un 1,8% de la població, molt poca cosa, però sí que gestionem el 35% del territori de Catalunya. I això és una part important del territori, no? Una part de que realment cal tenir en compte i cal saber tenir-la present.
De seguida parlarem de si cal repoblar o no la Catalunya interior, si està desapareixent o no. Abans, però, segur que, i permeti'm la pregunta perquè sé i sóc conscient que segurament és molt de mentalitat urbana aquesta pregunta, però deixi'm preguntar-li. Un poble de com a màxim 500 habitants, li interessa créixer? Li interessa ser més de 500 habitants per la seva pròpia economia o ja està bé com està?
Bé, aquí aquesta pregunta és una pregunta que és complexa de respondre de manera genèrica. Mira, jo crec que hi ha pobles que els interessa créixer per poder mantenir uns mínims serveis i pobles que no volen créixer perquè amb els serveis que en aquests moments tenen estan més que bé i tenen un nivell de benestar i de comunitat de veïns que els hi està molt bé i que els hi és molt gratificant, no? Per tant, no és una resposta que puguem dir tots hem de créixer, no? Jo crec que aquí cal fer un estudi o cal que cadascú se plantegi internament quin és el seu nivell de poblacional que necessita per tenir el territori conreat, per tindre els serveis mínims que calen i per tindre un benestar ciutadà adequat. Per tant, no és una pregunta que pugui respondre així amb un sí o un no, o un dir sí, tots hem de créixer, no? N'hi ha que sí, n'hi ha que no.
Em deia avui Mario Urrea, president de l'Associació de Micropobles de Catalunya i alcalde de Torrebesses, amb qui estem parlant sobre aquests micropobles, que sovint se'ls escolta poc, és per això que han format aquesta associació ja fa 13 anys, tot i formar part de la realitat del 35% del país, de la gestió del 35% del país. Creuen els micropobles que reben un tracte excloent a Catalunya?
Bé, jo no sé si diria excloent. Vull dir, com a mínim, en certs moments, i ara cal que ho diguem, cada dia més, cada dia se'ns escolta més, cada dia se'ns té més en compte, cada dia se'ns pregunta més per la nostra realitat i se'ns té en compte a l'hora de tirar endavant algunes normatives, direccions, etc. Per tant, sí que hi ha hagut un moment de que érem, diguem, més que arraconats, érem obviats, no? No se'ns escoltava, no se'ns tenia en compte per res.
Deixi'm preguntar-li, doncs, diferent, senyor Urrea, la política del país n'és conscient d'aquesta realitat?
Jo crec que cada dia ho és més de conscient, Cada dia n'és més, perquè se n'està donant compte. Tu m'has comentat diverses vegades despoblament, repoblament. Mira, nosaltres considerem que no podem parlar de despoblament. El despoblament ja en molts casos és un fet constatable, no? Ja està el territori despoblat. I després no podem parlar de despoblament perquè, siguem clars, el despoblament possiblement és necessari i tot, no? És necessari despoblar zones excessivament poblades per repoblar zones que no té població, per mantindre el que hauríem de parlar d'equilibri territorial. D'equilibri territorial poblacional. Cal que el territori estigui poblacionalment ben equilibrat, que els camps estiguin conreats, que no hi hagi el risc d'incendi que tenim en aquests moments, que traguem contaminació de les grans ciutats. Per fer un territori més sostenible, cal que la població estigui equilibrada pel territori. Per tant, hem de parlar d'equilibri territorial de les grans estaments, no? Possiblement, com a micropobles, cada municipi ha de parlar del repoblament que ell li requereix. Mm. Perquè no podem pensar de que aquest equilibri passi per tornar a tindre la població que teníem fa 100 anys els micropobles. Possiblement no és necessària, possiblement no és adequada que sí tinguem aquesta població, però sí que tinguem una població coherent, adequada, mínima, per mantenir els serveis, per tindre les oportunitats que té tota la gran ciutat, no? I aquest és, suposo, que és el gran camí que hauríem d'engegar. De les grans institucions, la Generalitat de Catalunya cada dia se'ns té més en compte i cada dia veu més que això és necessari i això és imprescindible. Aquesta última legislatura es va crear la Comissió Interdepartamental sobre el despoblament. Bueno, la paraula no seria potser la més adequada, però bueno, ja és un primer pas. Sí. Està treballant i comissió ha encarregat una agenda rural per poder començar a treballar com revertir aquesta manca d'equilibri al territori, no? I, bueno, micropobles, estem a l'equip redactor i estem treballant per donar els nostres punts de vista, la nostra visió de com caldria que fos aquest territori.
Ara que em parlava de la Generalitat, del Parlament de Catalunya, ha estat durant molts anys posat sobre la taula el debat sobre l'existència de les diputacions. És necessària pels micropobles l'existència d'aquestes diputacions?
Per nosaltres el que pensem és que les diputacions ara ens estan fent un servei molt important perquè ens ajuden a aglutinar, a treballar de manera en xarxa, no? És veritat, possiblement tenim un excés d'estaments, no? Consells comarcals, diputacions, entre mig encara ha quedat aquesta ombra de la vegueria, i després Generalitat. Possiblement no serien necessàries tantes institucions intermitges, no? Potser hauria d'haver Generalitat i baixar al municipi. Nosaltres el que sí creiem és que amb el tema ajuts, que moltes vegades les diputacions donen ajuts a la Generalitat, a micropobles, aquests ajuts no haurien de ser en competència, en concurrència competitiva, perquè això ens porta a que moltes vegades estem en desavantatge respecte a municipis amb més població i més estructura de l'Ajuntament. Nosaltres, quan hem de fer la redacció d'un projecte, no tenim la mateixa estructura organitzativa que té un poble de 2.500 habitants. I no podem lluitar contra això. Nosaltres, molts municipis, tenim una administrativa, tenim una secretària que ve a temps parcial i tenim una brigada, en molts casos, composta per un aguasil i en alguns casos ni brigada, no? Les tasques aquestes les acaba fent el regidor de torn. Què passa? Que la concurrència competitiva no ens favoreix. Llavors creiem que aquí hauria d'haver un increment de les dotacions econòmiques que arriben a l'Ajuntament de manera molt més lliure i que no fos per projectes, sinó que fóssim nosaltres els que haguéssim de decidir en quin projecte hem de dedicar aquests recursos. I les diputacions, doncs, clar, estan entremig i, de moment, mentre no es busqui una altra solució, doncs, bueno, és una eina que hem d'anar trampejant o ens ha d'anar ajudant i, de moment, ens ajuda.
Estem parlant molt de gestió. Entenc, pel que diu, que la forma de gestió, i és una evidència, canvia d'un micropoble a un poble de milers d'habitants, i no diguem ja a una ciutat. Per tant, a l'hora de parlar de gestió pel que fa a un micropoble, hauríem de parlar més d'autogestió?
Bueno, sí, podríem parlar més d'autogestió. Per exemple, et ficaré un exemple. Econòmicament, nosaltres hem de presentar els mateixos comptes que pot presentar una ciutat de 100.000 habitants. Nosaltres tenim una secretària. Ells tenen tot un equip econòmic al darrere. I a vegades, quan tu has de transmetre aquests números, és ficar un número dintre d'una casella després d'una elaboració. Però és que ens demanen les mateixes gestions que fan ells. Claro, ells ho fan amb molt més equip que nosaltres amb molt menys equip. Què vull dir? Que haurien de ser unes gestions molt més simplificades. No sé si això es podríem dir que seria autogestió, perquè tampoc no crec que sigui potser la paraula adequada. Autogestionar-nos està bé, però bueno, hauria d'haver un cert control. Nosaltres el que a vegades ens queixem és que aquest control està pensat tant per un pressupost de 2 milions d'euros com per un pressupost de 200.000 euros com tenen alguns micropobles. I aquest control creiem que no és correcte, no?
Per últim, deixi'm preguntar-li, crec que és de justícia preguntar als pobles petits del país com els ha afectat la gestió de la pandèmia, que sovint ha estat encaminada cap a les grans masses de població. És a dir, quan s'ha pres una mesura de restricció pandèmica, diguem-ne, sobre aquesta Covid-19, s'ha fet pensant en les grans masses, com per exemple la capital Barcelona o les capitals de comarca, com a molt petit, diguem-ne.
Mira, jo aquí crec que no s'ha gestionat de manera equitativa. Creiem que no podem tractar per iguals que no som iguals. I és veritat que amb els temps que estan corrent tots han patit molt, i les grans ciutats han patit, i els pobles petits també. Perdó. Però possiblement els pobles petits han patit sense causa justificada. Fico un exemple molt senzill. Quan ara va del confinament municipal, ens vam fer tancar a tota l'hostaleria de tot arreu. Vam fer tancar durant unes hores. Bé, vam fer tancar igual els pobles que tenien zero Covid com els que en tenien molt. Clar, això no té sentit. Nosaltres aquí tindré tancar l'hostaleria al bar del poble quan realment no hi havia cap cas de Covid, no s'entén. No s'entén, no? I així ha estat en molts casos, no? Nosaltres en aquests moments, en el meu municipi, per exemple, n'hem tingut de Covid, però ara no tenim cap cas de Covid. I hem de seguir les mateixes normatives que es tenen a les grans ciutats. És veritat que quan obriem la mobilitat, llavors la gent pot circular lliurement per tot arreu i nosaltres no estem exempts de que ens vingui algú de fora i ens contagi. Però caldria en tot moment veure quines són les mesures en funció de la idiosincràsia de cada territori, no? I aquí sí que caldria donar possiblement molta més autoritat al municipi, a l'Ajuntament, al metge del poble, que al final és el que coneix aquestes situacions, i fer mesures molt més localistes que no pas com s'estan fent en aquests moments, o molt més territorials.
Mario Urrea, president de l'Associació de Micropobles de Catalunya i alcalde de Torrebesses, moltíssimes gràcies per participar avui en aquest programa. Que vagi molt bé. Salut i força.
Salut. Moltes gràcies per deixar-nos explicar les nostres inquietuds i problemàtiques.
Ràdio Estel, segona vegada. Remeis de frare. Una secció on ens proposem recuperar de l'oblit els remeis casolans que tenim al nostre abast.
Vinga, un dia més de recuperar aquests remeis casolans, aquests remeis de frare. Ja ens acompanya a la taula de l'estudi de Ràdio Estel. Fra Valentí Serra, què tal? Bon dia.
Ben trobat, Joan. Bon dia, en pau i bé.
Tot bé, eh?
De moment sí, gràcies a Déu.
De moment sí.
Hem de seguir prenent herbes remeieres per conservar la bona salut i per prevenir possibles mals.
I fruits tan bons...
Sí, aquest,
com aquest.
Quin és el fruit que t'agrada?
La grosella.
T'agraden les groselles?
Molt.
Sí. Escolta'm, quantes metres n'hi ha de grosellers?
Ara m'has pillat.
Ah! per això venim, per parlar una mica més, eh? Tres. El negre,
sí.
El roig i el blanc.
Blanc n'hi ha, també?
Sí. Ara en parlarem.
Ai.
Fixa't, mira, aquesta mata, que té molt bona acollida en el camp de la jardineria, per la seva bellesa estètica, i després perquè ens dona també aquests fruits, va ser descrita d'una manera doncs, molt, molt emblemàtica pels antics hortolans caputxins. He trobat la descripció en un antic receptari de l'arxiu del convent. Diu, arbust ramós d'uns 4 peus d'alt que serveix d'adorno en els jardins. Ses fulles són de figura de cor, partides en 5 tires, profundes i amb festó i amb dentetes. Les flors, groc verdoses en ramallets, i el fruit, uns raïmets de color roig, molt hermós i d'un gust agradós molt agradable.
Escolti, descripció perfecta.
Perfecta. A més, aquest gust agradós en la cuina catalana antiga és determinant, perquè ara que es vol recuperar la cuina medieval, si es vol recuperar bé la cuina medieval, s'han recuperat els agradolços, aquesta cuina de contrastos, i les groselles, i les anzaroles, les herbes, que tenen aquest gust contrastat per fer la salsa pròpia d'aquesta època, que encara no es coneixia el tomàquet, que la va afinar molt i la va endolcir, eren aquests agradolços. Doncs hi ha aquestes tres meres, totes elles amb les seves característiques. Aquest arbre aguanta bé les gelades, es pot plantar a territoris freds, però en temps d'estiu els jardiners i els hortolans diuen que necessiten ser regats de manera regular i abundosa, i que a l'hora d'esporgar sempre s'han de deixar les branques joves, perquè si no fructificaria bé. El groseller negre, que és el més abundant, creix en tota mena de terrenys, però prefereix les terres que siguin lleugerament àcides. El groseller vermell, que és el més atractiu i potser el més interessant per aquestes salses, i és el que van descriure els antics caputxins, prefereix els terrenys una mica argilosos, lleugerament àcids, però que estiguin ben drenats. Si s'estanqués l'aigua, no produiria fruits. Els fruits s'han de collir quan maduren, últims de juliol. Es poden menjar, acabats de collir, frescos, com tota fruita. Es poden menjar confitats, amb melmelades. I atenció, és molt interessant aquell xarop àcid refrescant que es diu...
Jo li dic grosella igual.
Grosella, el nom de la fruita, que és una beguda aperitiva, molt apta per guarir les infeccions gastrointestinals, i que els antics frares utilitzaven per rebaixar les febres, com a febrífug.
I un rajol amb llet, escolti'm.
Bé, és que realment és molt contrastant, és molt interessant. Sí, tant. De la grosella ja em va parlar del valor que tenia i de l'interès el famós metge Andrés de Laguna, que era metge pontifici i imperial, i als Països Baixos, en Vers, va publicar el 1555 un comentari a l'obra de Discòrides de matèria mèdica, i ja parla de les propietats de les groselles. També descriu la seva fruita i parla d'aquest xarop, no?, que en diu vino que és convenientíssim per templar el ardor de los cuerpos, mitigar la set, restituir la gana de comer i restanyar tota classe de flujos. O sigui que ja parlava d'aquestes propietats que s'han mantingut. Atenció, no es fa confondre la grosella o els agressons que alguns diuen amb la jardera. La jardera és una altra planta. No sé si encara tenen temps de parlar de la jardera.
Poquet.
Ràpidament, que se'n diu la frambuesa o el sangüesso. Sí. El sangüesso. També és un arbre, un arbust, i que floreix dues vegades l'any, fins i tot moltes vegades, i que fa aquesta fruita, que no podem confondre, i que vol terrenys que retinguin la humitat perquè no s'embassi. Algun dia parlarem també de les propietats que tenen les jarderes, que actualment tenen un lloc molt eminent en la reposteria renovada de casa nostra, oi?
De seguida us recorda la veu de Ràdio Estel, però prefereixo que ho digui vostè. Fra Valentí, si en volem saber més...
Home, poden mirar aquelles seccions que tinc a la pàgina web del calendari de l'ermità.
Calendariadelermità.cat,
sí, .cat, remeis de l'ermità, guisats de l'ermità, l'hortet del frare... I vida i miracles, els sants que van practicar aquestes tradicions, sí, espirituals, religioses i també remeieres.
Però Valentí, fins la propera setmana, gràcies.
Vinga a disposar, pau i bé.
Si voleu saber-ne més, podeu clicar a calendaridelermità.cat, a les seccions Remeis de l'Ermità i l'Hortet del Frare.
I fins aquí els millors moments de tota la setmana de la primera hora d'aquest dissabte. Ens retrobem demà, diumenge, cap de setmana, per seguir recuperant millors moments de la primera hora de tota la setmana. Que passin molt bon dissabte. Adéu-siau.
No has pogut escoltar el programa sencer? Troba'l a la ràdio a la carta de radioestel.cat.